Braves il·lustrades. Les intenses del llapis ara volen opinar.
Hola, sóc la Marta Bellvehí, dormo amb taps i m'agrada fer bodypump al gimnàs.
Jo sóc l'altra, m'agrada molt dormir també i portar samarretes il·lustrades.
Però no has dit el teu nom, no?
Ai, sóc l'Anna, però sóc l'altra. Ja us en recordeu qui sóc, no?
Ja la coneixeu de sobres. I si no, ja ens anireu coneixent.
Exacte, ho teniu allà en la descripció.
Doncs ja tornem a ser aquí i abans de res comentarem l'enquesta del mes passat, quan vam estar parlant, te'n recordes, Anna, d'emprenedoria amb la Nono?
Ai, sí, totes aquestes coses de ser el teu propi jefe... Bueno, què van dir a l'enquesta?
Doncs mira, a veure, refresquem memòria. Vam preguntar a Instagram, a Braves Podcast, que ja sabeu que ens podeu seguir, quin tipus d'emprenedor és més pesat. I vam donar tres opcions. Els coaches, els que fan inversions i els artesans. Tu quin creus que van ser els més votats, els més pesats?
A veure, jo em decantaria pels coaches, que no sé si ho dic bé.
Bueno,
que
és sempre, igual, ja ens entenem.
Sí, és igual, que sempre ajuden i sembla que la gent s'enganxi més, no? Perquè com que donen consellets, pues mola.
Ja, també és veritat que es fan una mica pesats. Doncs mira, jo et dic...
Vas a saco, eh?
Doncs ja saps, la meva versió hater. Doncs l'opció més votada va ser la dels inversors, en realitat, que també estic d'acord. Què vols que et digui? Saps els típics vídeos que surten abans del YouTube de ¿quieres hacerte rico? Bueno, jo m'imaginava això.
Clar, però jo no m'ho crec.
No sé, no, evidentment, però que són pesats segurament, no? Llavors, t'haig de dir que jo no vaig votar, o sigui, he volgut ser imparcial.
Jo tampoc.
Però que estic una mica d'acord. Aquests van guanyar amb un 56%. Després, un 33% va votar els coaches, que dèiem, que ja són els nutricionals o fitness, o, bueno, els que donen consells, no? I només un 11% dels nostres seguidors van votar els artesans. Potser els hi sabia greu per nosaltres, que som una mica d'aquest sector, no?
No ho sé, no ens han apoyat gaire, la veritat, però jo...
No, però millor, perquè vol dir que no són pesades.
Vale, bueno, no ho sé. Clar, és que els de les criptomonedes són pesadets, no? I els del menjar, però jo sóc molt aficionada, a seguir gent del menjar.
No sé si fem bé aquesta enquesta de començar fent amics així, no? Però bueno, després ja presentarem l'altra enquesta. Primer comencem parlant del tema, d'aquest episodi 3. Vols fer els honors?
Sí, mira, avui poseu-vos ben guapes, com si anéssiu a un evento, perquè parlarem de moda. Wow.
De moda, que després entendreu per què parlem de moda amb la convidada que tenim avui. Jo no sé, Anna, si t'ho havia explicat alguna vegada, però saps que jo vaig estar dubtant molt de fer disseny de moda?
És que mola.
O sigui, quan,
la moda
quan
mola.
Feia batxillerat, jo tenia molt de dubtes entre fer disseny gràfic i fer disseny de moda, i després vaig fer com un treball de recerca de batxillerat, que era com una barreja de les dues coses, i perquè a mi m'agradava, jo estava en una comparsa, i m'agradava molt que...
Fer disfresses, no?
Exacte, pensar com els dissenys i tot això. Bueno, ja de petita, allò, els vestits de les Barbies, no me n'amago, era aquest tipus de nena. Però penso ara que sort que no ho vaig fer, perquè crec que no se m'hagués donat bé. No era realment el meu camí.
Bueno, jo com a anècdota de la moda és que m'agrada més ara que quan era petita. Jo sempre he anat, pues, bastant d'anar per casa. I com a anècdota tinc que vaig fer una entrevista amb Inditex i jo tenia molta il·lusió per treballar amb ells, però no em van agafar, sort.
Jo vas anar al lloc que sabem, oi?
Sí, sí.
Jo hi vaig anar per fer de becària, que encara m'he espringat d'anar fins allà, no? Per...
Ja, no. No, i a més després et deien, no?, que clar, tu portaves els teus projectes com a portfoli i després et deien, no, però que sàpigues que quan surtis d'aquí no tindràs ganes de dibuixar. I jo pensava, i tu què has de
clar,
dir del que jo faré?
Volem tot el teu talent.
Exacte,
que sigui per nosaltres, no?
Explotat aquí, sí. Com una fàbrica, però bueno, sort
jo,
que no ens van pillar.
Ja. Bueno, sí.
Hauria sigut una experiència, però jo crec que haguéssim durat poc.
Bé, jo una mica l'experiència la vaig tenir perquè, de fet, a mi em van proposar de treballar per un proveïdor d'Inditex i d'aquestes marques grans, tipus també Mango i això, i vaig dir, sí, vaig deixar la feina que tenia llavors perquè ho tenia molt idealitzat, perquè vaig estudiar el postgrau d'il·lustració a BAU, que està molt enfocat a moda, a tendències... Una mica en aquella època almenys teníem bastants profes així i ho tenia com molt idealitzat de uah, que guai, no fer els estampats i tot. I després, o sigui, vaig donar-me amb la realitat a la cara, vaig dir, però si he passat 8 mesos aquí i no m'han comprat ni un disseny, només em demanen que copiï coses, o sigui...
Ja, doncs com a contrapartida, jo la sort que vaig tindre és que a Massana teníem un que es deia... Ara no me sortirà el nom. Bueno, ja us ho posarem però, després
sí,
al podcast.
Però que es dedicava a això.
Es dedicava a això i ell deia que era un món molt estressant i sempre ens ho recordava i el veia supernerviós en ell. I jo pensava, buah, és clar. Que té tota la... O sigui, ens ho estava dient claríssim. I yeah. Després a l'escola, com a cosa ideal que jo trobava és que tota la gent de moda anava amb unes pintes.
Ah, això és molt graciós,
és veritat. Però això era el més guai de tota l'escola, potser. Eren noves textures, noves canvis, o sigui, un estampat amb un altre que deies, esto no se lleva, i potser amb els anys s'ha portat, però
sí.
Era brutal. Però les joies
no
també
passava
una mica, eh?
Però, clar, tu vas anar a la Massana, però sí. Jo, per exemple, penso, els de disseny d'interiors es notava també que eren de disseny d'interiors, eh?
Bueno, perquè anaven de modernos, no?
No, més com més clàssics, jo crec,
sí,
més pijos, no?
Sí,
bueno,
sí.
Ara seguim fent amics, eh?
Jo me'n recordo pantalons de pitillo i vans i camises, o sigui, això per part dels nois a el que era interiors.
És que a Eina crec que no hi havia nois a interiors.
Nosaltres sí que
en teníem. En el meu curs, no. Sí, és veritat, eh? Com a través de la roba, no? Al final parlem d'això,
sí,
no?
De la com personalitat.
De com ens expressem i com els prejudicis, no? Que estem tenint també ara, jutjant-los com anava vestida la gent.
Bueno, però també trobava que era una fauna divertida. Allò era com una selva i allò per on entraves... A mi m'agradava molt. I a més és l'expressió més brutal perquè estàs en plena adolescència i llavors
totalment.
És quan tu vols mostrar tot. Bueno, nos estamos yendo de tema, com
no?
No,
no, però em sembla interessant perquè justament és això, que és una època en què jo, per exemple, recordo quan vaig entrar a Eina que era com, ostres, estic a Barcelona, m'estic envoltant de gent que també és creativa i tens ganes d'experimentar i jo m'he considerat sempre una persona com que no tinc un estil definit, en plan, un dia me poso això, un altre, no tinc com molt de sentit de la moda, però en aquella època era com, uah, doncs em poso barret, saps?
Ja, així o, com per provar, no?
O coses que brillen, saps? Allà em sentia com que me podia atrevir i que potser, jo que sé, qui palamós em faria com més vergonya o així, això és interessant. Bueno, després a veure la convidada què opina de tot
diu,
això,
sí.
Que veiem com riu.
Vale, doncs anem pel tema de l'enquesta.
Sí, bueno, us tornem a recordar que ens podeu seguir a Braves Podcast i que, sobretot, que l'enquesta la pengem el mateix dia que pengem el podcast, que serà el dia 1 d'agost, i que teniu 24 hores perquè serà per stories, o sigui que afanyeu-vos a contestar.
Sí, va, no sigueu vagos.
Vinga, va, Anna, digue'ns
les
opcions.
Avui volem saber què és el que us agrada menys de comprar roba. A, no trobar la meva talla. B, comprar roba que m'encanta, però que després no t'acabes posant mai. O C, no comprar roba que faci per mi.
Sí, que no la trobes a la botiga.
Exacte, no
clar,
trobes
que
roba.
Que això també passa a vegades.
No
tu vas amb una idea i després no...
No la trobes.
Sí.
Sí. Bueno, tornem a fer repàs, eh? A, que no trobis la talla. B, comprar coses que després no et poses. O C, no trobar el que tu busques.
Perfecte. A veure què diu la gent.
Exacte.
Jo t'haig de confessar que no sóc gaire fan d'anar de compres. O sigui, d'anar de botigues. Comprar per internet, menys. O sigui, sí que ho he fet alguna vegada quan hi ha alguna cosa que m'agrada, sobretot si és una cosa d'algun artista o d'alguna marca així com més petita que no puc trobar, diguéssim, en una botiga física, però el que és així com anar de compres, passar-me tot un dia, no sé per què, a mi tinc poca paciència amb això. No sé si a tu et passa, però...
Bueno, jo quan era adolescent fèiem la típica abans d'hivern i abans d'estiu, i era com, no?, com algo tòpic que es feia a casa meva, no? Abans
sí, és que jo anava molt, d'adolescent. Jo crec que ho vaig avorrir.
No, nosaltres no, perquè no teníem gaire temps amb els negocis que sempre hem tingut a casa. I era com, abans d'hivern anem i saquegem, i abans d'estiu també.
Vale. I també hi ha tot el tema, no?, de que... Jo, per exemple, el tema sabates, jo faig un 41, moltes vegades no trobava
abans
el meu
no es trobava, però ara sí, no?
Ara sí, potser. Però com que sempre tens aquella cosa d'ara m'agradarà una cosa i no em quedarà bé, bueno, com amb les
nosaltres
inseguretats...
Nosaltres a casa, així en general, jo crec que era per falta de temps, són bastant...
pràctics, no?
Pràctics, sí.
Ja.
Necessito alguna cosa i si és maco, super. I ara sí que és veritat que cada vegada miro de comprar menys, però de més qualitat i espero que l'esforç em sigui retornat, que aquestes peces em durin molts anys.
Sí.
És la idea que tinc ara, perquè el cos ja no em canvia tant, això és una
veritat.
Cosa que hem de tindre en compte, i a més, això, còmodo, bonic, i si em dura ja l'hòstia, perquè hem de començar a canviar una mica també el cap, no?, en aquest
sí,
sentit.
Sí, jo crec que això també és veritat, que potser agafes més consciència quan et vas fent gran, quan ets adolescent no tens com aquesta mentalitat, i bueno, això va, això que hem comentat va bastant en línia del que parlarem ara amb la nostra convidada, què et sembla, la presentem ja?
Home, vamos a por ello.
Doncs mira, ella és una dissenyadora de moda que va començar de ben jove i que té el seu estudi aquí, a la Costa Brava. Va estudiar a IDEP a Barcelona, mira, com nosaltres que també estàvem per allà, i va treballar per la marca catalana de roba de bany i roba interior TCN durant molts anys, fins que va crear el seu propi projecte l'any 2016, All That She Loves, una marca vinculada al moviment slow fashion, inspirada en els paisatges de la Costa Brava, ideada i confeccionada a Girona, a Barcelona i al Maresme, seguint uns valors ètics i sostenibles. Segons les seves pròpies paraules, les peces van dirigides a un tipus de dona moderna, lliure i empoderada. I avui tenim el plaer de parlar amb la Clara Esteve!
T'ha agradat la presentació, Clara?
Molt, m'ha agradat molt. Bueno, moltes gràcies per convidar-me i per aquesta superpresentació.
No necessites afegir res?
No ho sé, ara
mateix... Bueno, doncs pues tranqui,
et
mira...
Et sents ben representada amb el que hem dit.
Sí, i tant.
Vale.
No ens hem equivocat, no? La búsqueda està
no,
bien.
No, sí. Abans de la marca, que vaig muntar l'estudi.
Ah, vale.
Vaig iniciar amb l'estudi i la marca ha vingut després.
Va ser al cap d'un any o així, no?, d'obrir l'estudi?
Al cap de tres, quasi.
Ah,
sí.
Vale.
O sigui, la marca ara té 5 anys, bueno, quasi 5, 4, i ara farà 5 anys, i l'estudi en té 7. Sí.
Vale.
Però, bueno, les dades són les que comentaves. Sí, sí.
Molt bé.
Vale, així ens era... mira, aquí una de les preguntes que teníem pensades és això, no? Des de fora, no?, la professió de dissenyadora de moda sembla com molt exclusiva, no? I costa, jo crec que deu costar, no?, en arribar-hi. Tu com vas començar, això que estaves dient, no? Primer era com el taller, no?, que feies feines per altres, o com anava això?
Bueno, primer vaig treballar per diferents marques, sobretot en una marca d'on vaig estar molts anys, i després vaig muntar el meu propi estudi de disseny. Llavors, dintre de l'estudi de disseny, vaig començar a col·laborar amb diferents marques i dissenyadors i a desenvolupar-los col·leccions, sobretot especialitzades en bany i en íntim, però a la llarga ja la cosa s'anava ampliant també amb la tipologia de producte. Llavors vaig començar a col·laborar amb ells i no només els hi feia el disseny, sinó també la fabricació. Perquè al final, a dia d'avui, podríem dir, dissenyar moltes persones, no? Llavors, bueno, persones que potser no són professionals del sector, muntant marques, bueno, s'ha tornat un món bastant accessible, tot el tema del tèxtil, tot el tema de la moda. Llavors, moltes persones munten marques, munten projectes, però el que és complicat de veritat, i crec que les persones que tenim evidentment la vessant creativa, però a part també tenim la vessant tècnica, perquè tu per ser una bona dissenyadora has de tenir la vessant tècnica, has de saber com es confeccionen les prendes, quins són els teixits adequats, evidentment tècnicament has de conèixer com es fa.
Clar, és un ofici.
Totalment, llavors, clar, això és la part que et dona més valor, sobretot. Mm-hmm. Per desgràcia, perquè no te la donen tant la part creativa, sinó més potser la part de desenvolupament o tècnica. Llavors, en aquest aspecte jo vaig veure que potser venien marques i em deien, ostres, jo no sé fer bany, però mira, m'agradaria fer una cosa tipus això. Llavors ja et venien amb una idea del disseny que volien, tot i que després tu els reconduïssis, però sobretot el valor que em donaven era com desenvolupar-ho, els equips, bueno, al final sí que és una especialització, llavors.
Clar, tota la teva experiència.
Totalment.
I després també saber-te moure en aquest món, no? Saber amb quines, no només a nivell tècnic, com has dit, sinó amb qui et pots relacionar, on has d'anar a trucar portes,
totalment,
quin pas va darrere un altre, no?
Sí, clar, primer inicies una mica, doncs, fas una búsqueda de tendència, els mood boards, no? Una mica el desenvolupament de la col·lecció, dels dissenys i els models, el colorit, però clar, tot això necessites el material per fer-ho, llavors vas a les fires, absorbeixes tota la tendència que vas veient, una mica, ostres, he vist el mateix teixit aquí, llavors, ostres, potser aquest és un dels teixits de tendència. Llavors, tota aquesta extracció sí que la fas, doncs, des d'un punt de vista creatiu, tècnic, i crec que al final, bueno, és el que desenvolupa les col·leccions i...
Clar...
i crea el projecte.
I tu estàs d'acord amb això que comentava l'Anna, que des de fora pot semblar com una mica exclusiu? Tu quan vas començar a estudiar disseny de moda, tenies aquesta creença o no?
Sí, de fet, Jo vaig estudiar disseny de moda fa 21 anys, sóc una mica gran, eh?
Llavors... Bueno, estem una mica en el sector,
sí,
eh?
Han passat 21 anys, llavors. Era potser una professió en aquell moment més desconeguda, no? I com més especial, com, oh, disseny de moda, no? Dissenyadora era, no sé, a casa, no? Quan jo vaig començar amb 7 o 8 anys a dir, vull ser dissenyadora de moda, i els meus pares deien, què diu aquesta nena, no? En plan, no, era una cosa que... Ostres, i mira que no vinc d'un... O sigui, la meva família, en realitat, hi ha una part creativa, no? El meu avi, el meu tiet eren músics, llavors tampoc els hi sorprenia tant, no? Aquest punt creatiu, però sí que dins del món del textil i la moda ho desconeixien. Crec que fa 20 anys era bastant desconegut, a dia d'avui, doncs evidentment no, perquè... amb tota la globalització que hi ha hagut a Inditex i totes les grans multinacionals, doncs han, d'alguna manera... portat a peu de carrer el que seria les tendències, la moda i quan, sobretot la part positiva que tenen, que han fet accessible la moda a tothom, no?
Sí.
Llavors, després, evidentment, discrepo amb moltes altres coses que han fet que no hi estic d'acord, però crec que en aquest aspecte han fet accessible la moda a tothom, llavors ha sigut un món més obert i segueixen havent esdeveniments i marques més exclusives o més, més tancades, no? I no accessibles a tothom, però sí que és veritat que en aquest aspecte, doncs, tots podem reconèixer una mica la tendència, el color que ve o perquè...
Clar, però és, això que deies de...
Jo, a l'abast de tothom.
Sí, perdona, però és que amb el tema de la música, ara tothom diu que jo em puc posar un Versace i tu no. Això la Rosalía, per exemple, que tu vas anar ahir al concert.
Bueno, aquest culte al luxe, no?
Clar, també. És el luxe, però al mateix temps penso, oh, mira, no és que m'agradin tant aquestes marques. Per posar un exemple, una bossa que va treure Miu Miu amb dos boles supergrosses per l'hora d'obrir, m'encantava aquella bossa. Vaig anar a mirar i dic, bueno, m'encanta, però adeu. O Chanel ha fet ara com unes peces com de short, com si anessis a fer esport, però amb el seu rotllo d'estampat i tal, i molt còmode, sembla en cotó. I clar, a mi aquestes coses m'acriden. Vas a mirar i dius, vale, no m'ho puc permetre. Per què? O sigui, per què no fan rotllo com a Mercedes que hizo classe A, no? I podies comprar-te el cotxe.
Bueno, perquè és... crec que les marques al final estan dividides, no? En tu tries quin tipus de marca vols ser. Llavors, clar, en aquest sentit m'estàs parlant de marques de luxe. I clar, les marques de luxe són de luxe per el preu que tenen i, evidentment, el preu està justificat per tot
amb el
producte.
Procés.
Sí, total.
Però no, vols dir, perquè jo, per exemple, clar, també vaig treballar en un sector pròxim al luxe, que no és textil, però vaig treballar en el món de la perfumeria i, per exemple, després els treballadors teníem uns altres preus per adquirir els perfums. Una ampolla de perfum que potser costava 100 euros a la botiga, nosaltres ho podíem comprar per 6 euros. Llavors, com justifiques?
Home, això és molt exagerat.
Clar, jo això a mi em va fer agafar una visió de que a vegades els preus... O sigui, estic d'acord que
compres
hi ha moltíssimes
la marca,
marques,
sí, eh?
Com segurament la teva, que el preu és el que és.
És justificat.
És justificat pel seu procés, pels seus valors.
Tu toques la peça i ho notes.
Exacte. Però hi ha
tu te la poses i ho notes.
Que crec que altres, en el món del luxe, és que no estem... Clar, són coses diferents, no? En el món del luxe, a vegades, el preu ha de ser alt perquè la persona que s'ho compri digui, jo m'he comprat
això que m'ha
costat,
no?
Això.
Aquest target, saps? No? Que es diu?
Bueno, jo crec que hi ha la part, evidentment, que són marques situades dintre del sector del luxe i que simplement per això ja tenen aquest preu elevat, però està clar que al darrere hi ha d'haver una justificació en materials, en forma de confeccionar-ho, en com està fet, i en aquest aspecte, clar, han de ser menys accessibles perquè siguin més exclusives,
clar,
perquè les portin menys persones, un grup reduït de clientes, perquè també és el que busquen, no? Però a part, sí que en aquest sentit, a l'estar dintre del sector i d'haver anat, bueno, coneixent-lo durant molts anys, sí que el preu està justificat perquè al darrere hi ha uns processos creatius, una inversió en materials...
És tot artesanal, segurament,
no? Tot el que no,
no?
veiem el, també, no? Molt, nosaltres.
Hi ha molts vídeos. Bueno, ara cada vegada es veu més, eh? Hi ha un procés, a vegades, de fer un vestit amb un tul i unes embroideries, no? Que diuen,
també,
no?
En artesanal o manual.
Sí,
si et fixes
brutal.
En els grans ateliers, Chanel, Dior... ostres, hi ha documentals que t'ensenyen tot el procés i clar, són ateliers petits on potser treballen 20 persones.
No, jo sí que és
persones,
obra muerte, no?
Clar, estan desenvolupant obres d'art, com bé deies, i clar, en poden fer les que poden fer al dia, és que potser en un dia no en poden fer ni tan sols un vestit d'alta costura que sortirà en aquell moment en el desfile, no? I n'han de fer potser 200 portes, es passen tot l'any treballant per aquelles peces, ho borden a mà, ho estampen a mà, ho cusen a mà, és increïble. Llavors, clar, que està, evidentment, el preu és relatiu, eh? I cadascú posa el seu límit on considera, i que cada casa de costura, doncs, evidentment, doncs Chanel, Dior, ells tenen els seus preus, però també hi ha marques de luxe accessibles, tenen una sèrie de característiques que són de luxe, però no són tan cares. Llavors hi haurien les marques altes o marques mitjanes, i després sí, hi hauria tot el ventall de low cost, no? Diguéssim, per poder-ho classificar d'alguna manera.
Vale, vale. Pues ens va superbé que ens ho expliquis així també, sí, sí. Molt
sí,
bé.
Sí, també hem de parlar del tema de sostenibilitat. Tu creus que les marques de luxe... Potser ens hem passat una pregunta, eh, Marta? Després ja la recuperes. Tu creus que la... I a més jo ja estic canviant, bueno, les preguntes perquè la Clara ens està obrint un altre ventall.
Clar, és que
és
tot molt interessant.
És que jo parlo molt, eh? Llavors, clar, potser no, comenci a obrir mil melons. Obro molts melons perquè jo parlo molt i vaig d'un tema a l'altre.
Però, bueno, una mica... De fet, ara Anna, ja que em deixes... Ah? O sigui, tot va una mica relacionat, eh? Però hem comentat que la teva marca és quilòmetre zero, no? Perquè la produeixes aquí. Tu des de bon principi, quan ja la vas pensar, tenies clar que volies que fos així?
Sí, totalment. O sigui, la meva trajectòria m'ha permès doncs, conèixer el sector del tèxtil. Bueno, jo estic ubicada aquí a Catalunya, l'he viscut des del Maresme, des de Barcelona, des de Girona. Llavors, clar, jo he tingut la possibilitat de treballar dins dels tallers, d'aprendre... patronatge, confecció, teixidoria, estampació, bordats, tintura... Llavors, quan vius tots aquests processos, en el meu cas, jo no els volia sacrificar. Jo no volia deixar de viure en cap moment cap d'aquest procés i que forma part doncs, fins a la prenda final, no? Ni de treballar amb els equips. Llavors, clar, al final... Aquí fa uns anys entra la globalització de la moda, no? Diguéssim, o sigui, vas d'una punta a l'altra del món fabricant prendes que potser ni veus, no? Clar, si treballes dintre d'un sistema més low cost o més fast fashion, doncs dissenyes una prenda, segurament en un ordinador, quasi que ni la dibuixes, l'envies a un proveedor, doncs a Àsia, a Índia, on estiguis treballant en aquell moment, l'envies i, bueno, esculls uns teixits, li envies unes mostres, envies... un paquet.
Una mica cegues, vas.
Cegues totalment, sí. A l'altra punta del món.
A no ser que sàpigues molt, ja ho hagis fet molt.
Bueno, i aquella persona quasi ni la coneixes. Llavors, evidentment, la contactes per trucada, la contactes per telèfon, via mail, videotrucades, que ara estan tantíssim de moda, o bé perquè l'empresa en la que treballes doncs et paga el viatge i vas allà i pots... diguem, bueno, treballar amb ells durant unes setmanes, uns dies, o el temps que sigui. Clar, a mi aquest procés... no m'agrada, perquè el trobo menys personal, menys... bueno, considero que no hi ha tanta implicació entre
els processos,
el creatiu,
sí,
i tots els processos que formen part del desenvolupament o la fabricació. Llavors, a mi mai m'ha agradat i no ha sigut mai la meva opció. Llavors, jo tenia clar que quan si un dia arribava a muntar una marca, que ha sigut així, doncs no volia triar aquest sistema de treball. Llavors, el respecto, però no el comparteixo. Llavors, jo no n'he volgut formar part i per això... vaig crear la marca doncs, amb uns valors de proximitat, locals, de fabricació aquí, a quilòmetre zero o slow fashion, dintre de...
el que es pot, no?
De el que es pot, de la bogeria, que és el món de la moda, que de slow fashion, evidentment, doncs, aquesta paraula és molt bonica, però no en té res, perquè anem tots bojos, les canes i les arrugues no són gratis, eh?
Yeah.
Estan ben guanyades.
Ho sabem, també. En el món de la il·lustració la gent es pensa que estem
sí,
allà dibuixant una maca.
Sí, ser autònom en general.
Exacte, 10 hores al dia, eh?
Sí, ser autònom en general és canes i estrès.
És complicat, doncs sí.
Tema sostenibilitat, no? Això que deies. A vegades ens trobem amb algunes etiquetes que no sabem bé què volen dir. Ens pots explicar una mica què és una marca ètica i com es pot arribar a fer sostenible dins del que es pot, perquè segurament se'ns escapa, és igual que quan reciclem, no? Segur que se'ns escapa sí, alguna
cosa. Bé, la sostenibilitat bé, dins del món de la... bueno, crec que dins de molts sectors, però dins del món de la moda estaria formada, diguem, com per tres branques. Una, treballar amb materials reciclats o sostenibles, o sigui que la matèria prima estigui feta, diguem, dintre del procés més ètic o més responsable possible. Matèries orgàniques, reciclades, cada vegada estan sortint tecnologies que ens permeten doncs, aconseguir més aquestes pureses i dintre de que siguin tecnologies, que també a vegades és com una mica contradictori.
Clar, i això, en això també entra, per exemple, no utilitzar doncs, per exemple, la pell dels animals o així, no? No? El sentit més de...
Sí, bueno, això seria bueno, ètic o vegà, no? Seria sí, més, vale. Llavors la sostenibilitat parlem doncs de... Bueno, pot ser un cotó, un lli... O sigui, poden ser matèries naturals.
D'on te venen aquests productes? O...
Clar, quan són matèries orgàniques han de ser fibres naturals. Pot ser el cotó, pot ser el lli, pot ser la seda...
I no venen d'Europa, o sí?
Depèn. depèn. Això hi ha molts, bueno, hi ha proveïdors, clar, evidentment Àsia és el rei de clar. La matèria prima. No?
Aquí ja també... comencem malament, però bueno, sí. Voy a saco, eh?
Sí, no, no, sí, però clar, ells al final a vegades compren tota la producció mundial del cotó i no hi pots fer res, perquè ja. Tu ets tan petit
Monopoli.
Que no pots invertir, llavors a menys que et plantis un camp de, clar, de clar. Cotó i te facis el teu propi cotó és quasi impossible, no, sí, però sí. Evidentment hi ha...
Això passa amb l'alimentació també.
Hi ha conreus
també.
De matèria de cotó a Sud-amèrica, als Estats Units, evidentment en molts llocs del món, no només a Àsia, que potser moltes vegades ells també la compren arreu del món. Llavors, la primera part de la sostenibilitat, diguem, en tèxtil, seria matèries o bé orgàniques, perquè són naturals, o bé reciclades. És a dir, ara s'està investigant moltíssim doncs, amb els plàstics, reutilitzar els plàstics, confondre'ls per fer matèries, teixits... La veritat és que bueno, s'està avançant moltíssim en aquest aspecte. Per tant, la primera part és la de matèries, de teixits, de fornitures, tots els materials que estan...
Que necessites per fer una prenda, sí.
La segona part... seria un procés de fabricació ètic responsable, doncs fet amb la major consciència possible. Què vull dir amb això? Evidentment, si jo fabrico a Girona, a Mataró o a Barcelona, contaminaré menys que si fabrico a la Xina. Per què? Doncs perquè utilitzaré un transport més curt, que contaminarà menys... Saps?
Clar, clar, evidentment, fer-ho més fàcil.
Tots els aspectes, no? Llavors, no amb un avió a l'altra punta del món, que llavors, entre cometes, seria la part de les matèries, la part de producció. Que fos local o sostenible, i la tercera part és que totes les persones que formen part del procés tinguin unes condicions dignes de treball. No? Aquestes serien una mica les tres potes de la sostenibilitat. Aquesta última sembla molt fàcil, però no ho és, perquè al final, quan escoltem no? doncs que segons quins països o segons quines cultures estan utilitzant nens menors d'edat i et venen una mica, doncs, bueno, és que clar, o estan treballant aquí per poder menjar o estarien al carrer i penses, a veure, aquesta no és la solució, no? Al final, a veure, podríem entrar aquí en un debat. Clar, jo això no ho he vist mai ètic, no n'he volgut formar part i potser dius, ostres, no és que no vulgui ajudar, no?, en segons quines cultures, però no és la meva opció. Em sap greu, però penso que s'ha de poder canviar el sistema d'una altra manera i aquesta no és l'opció. Explotar a menors o a persones que no siguin menors, m'és igual que tinguin majors o menors de 18 anys, m'és igual, és el fet de que explotant a persones no crec que... És que no tenim cap necessitat, perquè, a veure, siguem francs, i ara me tiro pedra sobre la meva teulada, però roba l'armari jo crec que tots en tenim. Llavors, al final, moltes vegades quan compres productes és més un capritxo o
l'emoció no? que et desperta, com
totalment,
et sents,
totalment,
no?
però no és una necessitat. La necessitat és menjar, respirar, no? I viure, però no...
Sí, sí.
Però no...
Perquè per necessitat tots tindríem un parell de pantalons i de samarretes, llavors, no? I ja està. Tirant.
Totalment. Sí. Llavors, la sostenibilitat a dia d'avui ja s'ha convertit com en... Bueno, està com a de moda, no? No està com a de moda, no. A veure, si ets una marca que realment tens uns valors sostenibles, porta'ls fins al final i realment sigues conseqüent i demostra que és així, no?
I no posis l'etiqueteta, no?
Exacte.
Allà de...
Ara tothom, fins i tot el fast fashion, són sostenibles. Ara tothom som sostenibles.
No, sí. Bueno, això passa amb el menjar i passa amb tot, no?
Totalment.
És com
allò
dels Levi's que diuen, si et compres un pantaló amb nosaltres, durarà mogollon d'anys. Sí, però com es fa un texà? Quines tintures es fan servir? Com és la producció?
Sí, sí.
O sigui, sempre hi ha una contradicció.
Totalment. El món de la moda, d'entrada, no és sostenible. Això, d'entrada. Ni la meva marca ni cap marca. No som sostenibles. A partir d'aquí, bueno, pots
millorar el procés,
trobar
el punt en el que et sentis còmode i que creguis que, bueno, que estàs fent el menys mal possible, no? Perquè
exacte.
Al final, contaminar per contaminar, gastar per gastar i aprofitar-te de segons quines situacions personals per fer-ho, doncs, bueno, no és la meva.
I després també està la nostra elecció com a consumidors, no? Si decidim triar una opció o una altra.
Clar.
Jo volia ara ja canviar de tema, tot i que m'ha semblat superinteressant. Tu, Clara, ets un referent aquí d'emprenedoria. Jo, de fet...
Gràcies.
És que jo, de fet, et vaig conèixer arran del Costa Brava Fashion
Weekend.
Jo també. I, bueno, no sé, jo trobo que va ser un festival superxulo, després en parlarem una mica més. Però, bueno, primer, si ens vols fer com re una frase perquè la gent sàpiga en què consistia...
Bé, Costa Brava Fashion Weekend era un esdeveniment que vam muntar aquí a la Costa Brava, doncs d'entrada un grup d'amics que ens dediquem tots al món de la comunicació, la moda, la fotografia o...
I la faràndula.
La faràndula en general, artes vàries, no? Llavors, bueno, ens vam unir i veníem, bueno, d'ajudar un grup de comerciants de Calonge a muntar un petit projecte de moda I bueno, ens vam animar entre nosaltres i vam dir, ostres, hem de crear un projecte d'això nosaltres, hem de crear un projecte propi i tal, i ens vam unir a muntar el Costa Brava Fashion Weekend, que era un esdeveniment que fèiem cada estiu aquí a la Costa Brava, al Collet, a Sant Antoni de Calonge. I bé, doncs l'eix principal era la moda, la passarel·la, muntàvem, bueno, venien diferents marques i dissenyadors d'arreu de, bueno, en general d'Espanya, perquè no només d'aquí de Catalunya, sinó que també hi havia marques de Madrid, del nord, i l'eix principal era la moda. Vam muntar un petit market on podíem, bueno, veure diferents artesans i marques xulíssimes.
Sí.
Hi havia una part de gastronomia, amb food trucks i diferents ofertes gastronòmiques. Hi havia una part musical, perquè tot això estava amenitzat per concerts cada X moments del dia. I vam anar ampliant, i quan us vam conèixer vosaltres dues, va ser quan vam posar la part d'art, que vam contactar amb diferents, bueno, diferents disciplines artístiques, i una va ser la il·lustració, i us vam conèixer a vosaltres dues.
Sí. Bueno, jo et volia preguntar també d'aquesta experiència que ja es va acabar, però que va ser molt xula, què creus que en vas aprendre?
Ostres, a mi aquesta experiència, seré supercontundent, em va donar la força per deixar la marca on portava treballant més de 16 anys i muntar el meu propi estudi de disseny.
Sí, de creure en tu mateixa.
Totalment.
No? És que jo va ser brutal,
jo vaig emprendre... De dir, sí, puc fer això, no?
Sí, sí, jo vaig emprendre arrel del projecte, però perquè durant 3 anys, bueno... 4, quasi, vaig conèixer moltíssims casos, marques i tal, i pensava, ostres, les estàs contactant, les estàs coneixent, sí. Estan vinguent aquí, els hi muntem les desfilades, participen a l'esdeveniment i tal, les estem potenciant, promocionant, i tu per què no... I tu per... Allà em va com, se'm va de com despertar una mica.
Ostres, que guai.
I ho havia pensat moltes vegades, però mai havia tingut la valentia de fer-ho, i el Costa Brava jo sempre li he d'estar agraïda eternament, perquè em va donar la força i la valentia de poder muntar el
i moltes connexions, i era brutal el lloc.
Però és que el que ha dit em sembla molt important, no? Com a vegades a través de les històries dels altres, no?
Sí,
el teu cas, que vas anar coneixent
veus llum marques, i dius, hòstia, ja puc fer, clar, no, això? També?
Sí, sí, i et dona ànims de dir, doncs, sí. Per què no? Provem-ho. Que bé, que bé, que bé.
A veure, ui, és que ens hem anat molt del tema, eh? Bueno, bueno, què vols que el client trobi quan compra la teva roba? Jo ja sé el que vull, quan compro la teva roba, bueno, perquè jo sóc addicta.
No la veieu a l'Anna, però va vestida d'altres xilops, eh? Ha sigut una super sorpresa.
Vaig superguapa.
Què vull que el client trobi? Doncs, bueno, vull que, evidentment, que es senti guapa, però sobretot... jo vull crear-li una emoció amb aquella prenda o amb aquell look, no? És a dir, que quan la toqui, tant si a nivell, doncs, tàctil, a nivell visual, d'imatge, per als colors, per la matèria, per quan la toca, ostres, que sigui agradable, vull crear-li una emoció i realment que digui, ostres, vull aquella prenda, m'he enamorat d'aquella prenda. Això és el que m'agrada, o sigui, m'agrada pensar, no?, de dir, ostres, vull que siguin dones o el de She Loves, no?
I tu què creus, que ho has aconseguit a partir del material? O del color, per exemple. Perquè, clar, el tractament del color també és com molt emocional, no?
Sí.
Crea com un sentiment. O què creus que és el que dones com a plus, com a marca?
Quan vaig muntar la marca, bueno, la primera cosa va ser, trobar un nom va ser terrible, però la segona cosa era quin concepte creo, no? Perquè al final, mira, marques existeixen, bueno, cada dia es creen 1.000 marques noves al món, o bueno, no sé quantes, però al final... diferenciar-te d'alguna manera, no? Jo tenia clar que volia crear un concepte, una identitat, i que a través d'aquesta identitat la gent em conegués. Llavors ho vaig fer a través del color i de la tintura. Per què? Doncs perquè jo, al llarg d'aquells 15-16 anys que portava treballant en diferents marques i projectes, el que més m'havia agradat sempre, doncs, era quan anava, bueno, desenvolupava tot el procés d'aprenda, des del patronatge, la confecció, el que més m'agradava moltíssim, però el que més m'agradava era tot el tema de les tintures i del color. Era desenvolupar les tintures, desenvolupar el color, anar als diferents tinturers i vinga, va, lliguem-ho així, fem-ho així, tintem-ho d'aquesta manera. O... Això era el que més m'agradava. Per tant, vaig dir, si això és el que més t'agrada, aquest ha de ser el teu concepte.
Vale.
Llavors, a través de la tintura i el color, vaig voler crear una identitat. I crec que és el que porto fent aquests 4 anys i... llargs a Old Dutch Love, no? Perquè ara ja molta gent em diu, ah, és que he vist un biquini dels teus a la platja, o he vist una sudadera de les teves.
Clar, jo crec que al final... és difícil d'aconseguir, no? També,
amb una marca, sí.
Jo crec que és el més difícil d'aconseguir, perquè al final les marques, la majoria, es deixen emportar per la tendència passatgera del moment. O sigui, la tintura en prenda a Old Dutch Love ni serà una tintura, ni serà una tendència passatgera del moment, ni molt menys. Per què? Perquè des de fa 4 anys, temporada d'estiu, d'hivern, amb diferents tipologies de producte, sempre hi ha aquest segell d'identitat o aquesta essència.
Oh, i ara m'ha vingut una prenda d'oro. Oh, oh, com ho fas? És que queda diferent, no és... ara no ho vol explicar perquè és un secret. Queda com més superposada, doncs. Perquè no és una tintura, no és una tintura com a tal, no? Deu ser algú...
Fem tintura en prenda amb diferents teixits i materials, i en el cas que tu m'estàs parlant és un laminat.
O sigui, és un tractament guapíssim. Que fem a la... Entreu a mirar perquè te vuelves loca,
no?
Oh, és guapíssim.
Que guai. Bueno. A veure, doncs què et volia dir, Clara, que tu dius que la roba és això, no? Va dirigida a dones empoderades, i en aquest món que coneixem, que és tan patriarcal, on s'ha patit tant també degut a la moda, no? Aquesta pressió estètica, com veus el fet de que cada vegada s'aposti més per una diversitat en les models de publicitat, jo crec que sobretot, no? Creus que el concepte de bellesa cada vegada és més ampli gràcies a aquests petits canvis, o creus que és suficient?
Sí, bueno, no.
Primer, sí. Moltes preguntes.
No, la primera sí, totalment. Crec que cada vegada el model estètic és més ampli, en el sentit en que fins ara doncs ha estat com de moda la sostenibilitat, no? I només parlàvem de sostenibilitat. I jo crec que ja fa un any i mig que estem parlant de diversitat, totalment. Cultural, racial i, evidentment, a nivell estètic, en tots els tipus de cossos. No?
Que potser abans era com un fet més diferencial d'alguna marca concreta, i ara sí que en general
Totalment. Les
marques no hi aposten.
Ja totes hi apostem, doncs, models de diferents races, de diferents talles, de diferents alçades, de diferents mides, de tot, no? Llavors, crec que és molt important, perquè, evidentment, tu quan fas... Jo mateixa, no? Em diuen, és que per què no fas talles més grans o més petites, no? Perquè tinc una XS i no la fas, o tinc una XXL i no la fas. Llavors, és un tema econòmic, és un tema de que tu
Totalment,
a nivell d'inversió no pots abarcar tantes talles, ja m'agradaria, però sí que a nivell de voluntat, clar que m'agradaria, saps? Mai excloure ningú que se senti identificat amb l'estil de la marca, evidentment. L'estil no el pots anar variant perquè tothom s'hi senti a gust, però si t'agrada l'estil de la marca, totes les talles s'hi haurien de poder vestir. Però és un tema d'inversió, i sempre ho explico d'una forma molt oberta, perquè doncs, una marca petita com la meva, amb un pressupost limitat i amb una sèrie de recursos limitats, doncs jo no puc fer talles des de la XXS fins a la XXL, perquè això estaríem parlant d'un tall de quasi 8 talles, i és inviable poder-ho assumir a nivell econòmic cada temporada. Per tant, clar, comences amb 3 talles, sols fer S, M, L, i comences a ampliar XL en segons quins models. I també crec que hi ha models més adequats potser doncs, per noies més primes, o per noies més altes, o per noies més baixes, o per noies més grassonetes. O sigui, al final, cadascú s'ha de sentir bé, però sí que és veritat que hi ha models doncs, que són més adequats, però perquè... el tipus de cos, si cau millor, et veus més guapa, però tu mateixa, saps?
Pel joc de volums que fa, no?
Totalment,
potser
totalment.
Per la teva intenció a l'hora de projectar-ho, no?
I això veritat. Que deia no t'ha passat mai a tu, en rotllo, vull fer unes samarretes. Jo sempre sóc addicte a això de les samarretes il·lustrades.
Clar,
i m'agradaria vendre.
Jo ho vaig superar perquè vaig tenir l'època aquesta de quan vaig començar amb la il·lustració, que jo volia fer samarretes, però me'n vaig adonar, una mica el que comentaves.
Clar,
tu,
que
si tu, dic, a veure... on les compro, les samarretes, per començar?
Clar,
de cotó, no? Perquè tot sigui sostenible. No surt el compte. O sigui, no sortia els números també perquè jo estava començant.
Clar.
I dic, qui me comprarà samarretes? Quatre
sí,
amigues meves.
Sí, i potser compres
meves.
SML.
Exacte.
I te diuen, ai, no tens una XL. Clar.
I molta gent em va desmotivar en aquest sentit.
Clar.
Que deien, després tindràs allà una habitació carregada de samarretes.
Bueno, jo ho he passat, per això.
però us haig de dir que no és una decisió discriminatòria.
No,
és
pràctica.
I que no la pots assumir. És,
exacte,
és
com a empresari.
Però sí que és veritat que és una llàstima, no sé quina seria la millor manera de solucionar-ho, però crec que les persones, per exemple, que tenen una talla XXL, al final acaben optant per comprar per internet marques doncs, més low cost, no tan ètiques, perquè és l'única opció que tenen de vestir com a la moda, juvenil, no?
Ara hi ha com plataformes que pots fer, com es diu això, durant un mes dones l'oportunitat de comprar... i llavors si et surt a compte ho produeixes, si no. Això
sí,
està bé.
Sí.
Però al mateix temps, què passa? Que clar, jo si faig com un virtual d'una samarreta perquè la gent ho compri, és clar també que costa molt de vendre,
clar,
en general, il·lustrat.
Sense poder-ho tocar, veure...
Bueno, sí. Això, i que no sé si la gent és tan addicta com jo a comprar samarretes il·lustrades.
Jo, per exemple, és que jo, clar, a mi m'agraden els estampats, però a mi un print I mira que jo sóc il·lustradora, però no acostumo, anar amb una samarreta, amb una il·lustració.
Pues jo amb això sí, jo sóc una mica...
Ahir
vaig anar a Barraques amb una samarreta il·lustrada de Ricardo Cavolo. I
em vaig dir Esteve.
I em vaig gastar la pasta, però no m'he sentit mai més orgullosa de portar una samarreta, ja em diràs tu.
En aquest cas sí que estic d'acord que si és d'un artista que a tu t'agrada, o sigui, ho veig diferent, que no...
Però ja ho veus, comprem artistes a artistes.
Sí.
Culta, no?
Sí, és una mica així.
Sí. Bueno, jo abans també et volia preguntar, Clara, el tema de la inspiració, perquè com deies, Anna, tu també li vas voler donar com un espai en el festival on també hi hagués art, no? També deies que hi havia música, i doncs totes aquestes altres expressions artístiques, que no són la moda, però que també hi poden contribuir, a tu t'han ajudat com a inspirar-te, ja pugui ser doncs, la pintura, o la lectura, o mirar una pel·lícula, o d'alguna manera t'ha ajudat?
Totalment, jo crec que al final els artistes ens influenciem per tot, bueno, els artistes, els creatius, no?
Sí.
Llavors ens influenciem per tot, vas a un concert i dius, ostres, he vist doncs, aquestes projeccions visuals, doncs això et queda a la retina i ho reprodueixes en algun moment sense tu ser conscient, moltes vegades, però això en un concert, en una exposició d'art, de pintura, fira d'il·lustració, doncs estàs mirant, és que tot et queda a la retina perquè jo crec que tenim una intuïció i una creativitat com molt oberta, no? I en aquest aspecte doncs ho barregem tot. La ubicació on vivim ens influencia tot, no? El que mengem, el que no mengem, fa bon temps, no fa bon temps, el clima,
una conversa,
conversa, tot, la música, jo crec que ens influencia tot. Llavors, en aquest aspecte, bé, el de Chilovs, Costa Brava, Made in Costa Brava,
totalment.
No, saps? És, bueno, al final, una mica, doncs, la zona on vius també és bastant important.
A mi m'agrada molt de tu que et veig molt coherent amb els teus valors, saps? No, i crec que és important quan tens una marca que el que transmetis i el que tu creguis, no?, vagin de la mà amb el que acabes fent. I això crec que al final és el que també li dona valor.
Bueno, representa una mica la seva personalitat a través de les seves peces,
sí,
no? Al final,
sí.
És el que fem una mica totes. Clara, on te podem comprar? Sabem que hi ha, bueno, que tens a l'estudi, no? Que es diu Clara Esteve Estudi, que està a Calonja i que podem trobar la teva marca, també a través de la web, però alguns altres punts de venda que siguin tops o que siguin assequibles?
A l'estudi, a l'inici de tot, venia les prendes allà perquè només tenia dos canals de distribució. Una era la venda online, que era la meva pàgina web, i l'altra era l'estudi. Feia vendes quasi mensuals allà, doncs, tant meves com de diferents marques i dissenyadors que participaven. Però conforme he entrat dintre de la distribució de venda multimarca, jo tinc un despatx de vendes a Barcelona que em fa la venda per tot Espanya. Llavors, clar, quan ja comences a entrar en punts de venda, he hagut d'anar deixant una mica el tema de l'estudi. Llavors, l'estudi en realitat només està obert al mes d'agost. Quan hi ha totes les botigues i els punts de venda que actualment aposten i compren la marca durant tot l'any, es posen en rebaixes, perquè a mi no m'agrada fer la competència deslleial, no? I una mica per això que parlàvem fa un moment del tema dels valors, no? M'agrada ser coherent i jo he deixat de fer vendes durant tot l'any, només les fem al mes d'agost.
Perquè... I per Nadal ja no ho fas?
Alguna coseta puntual, fem algun dia puntual, però vull dir... Que són vendes
puntuals. No hi comptem.
No, és agost i el Nadal, però durant la resta de l'any ja no ho fem.
Val.
I em sap molt greu, perquè, ostres, moltes clientes de les que van iniciar i que van començar a ser clientes del Dutch Love a l'inici, els encantava venir a l'estudi, i a mi em sap greu, doncs, bueno, una mica és el taller, l'atelier, no podem, doncs, atendre tothom allà, i m'encantaria, perquè a vegades és més un portes obertes i et poses a xerrar que no venda, però crec que he de ser franca i honrada amb les botigues que em compren. Llavors, clar, ara nosaltres estem fent ja una venda per tota Espanya, estem representats, doncs, a la zona del nord, estem a Bilbao, a Galícia, estem a la zona de Catalunya, doncs estem a la Costa Brava, a moltíssims llocs, a la Costa Daurada, estem a les Illes, a les Balears, estem a la zona d'Andalusia, estem a...
Hosti, tot arreu, Clara,
estem,
molt bé.
Estic contenta, sí, tenim cap a 40 punts de venda actualment.
Superbé.
A l'estiu i una mica menys a l'hivern. I vam començar l'aventura internacional fa 6 mesos amb un altre agent de vendes que, bueno, ella viu és catalana, però viu a Londres des de fa 35 anys, és una barreja, ja quasi més anglesa que catalana. I ella ens està ajudant a obrir punts de venda també per a Europa. I estic molt contenta perquè aquesta temporada d'estiu, ja aquest 2022, hem estat a 6 punts de venda doncs a Grècia, hem estat a Holanda, hem estat a Rotterdam, hem estat a Saint-Tropez, i realment, bueno, estic molt feliç perquè són molt poquets punts de venda, però punts de venda molt estudiats, no?
Sí, està molt bé.
I la veritat és que molt, molt, molt contenta.
Que bé.
De començar a créixer a l'aventura internacional, que és dificilíssima, eh? Però ens
bueno, s'ha de provar, no?
Sí. Jo a mi m'estava fent pensar amb això que comentem a vegades tu i jo, Anna, del món de la il·lustració, nosaltres ens ho portem al nostre terreny, que també és difícil, no?, arribar com a alguna gent que et presenti, exacte, no?, i poder treballar amb editorials estrangeres i tot això, que és tota una altra aventura.
És complicat,
me n'alegro perquè és un èxit que s'ha de celebrar, eh?
Gràcies.
I bé, ja anirem acabant, no, Anna?
Sí, ara acabem ja l'última secció del podcast, que és que... Bueno, si ja ens heu escoltat, ja sabeu com
si
va això.
Si en portéssim 50.
Sí. Bueno, recomanacions culturals lligades al tema de l'episodi, no?
Exacte.
I avui jo començo, Marta?
Vale.
Vinga. Jo, quan vaig començar a pensar una mica en què havíem de preguntar i tal, no?, que sempre anem a fer a dues mans, vaig pensar una mica en el llibre de la Laura Castelló, que és com una novel·la gràfica, jo sempre con mis cosas, novel·les gràfiques, que és Vestides per a la revolució, la liberació de la mujer a través de la moda. És un llibre que això, que explica, el títol ho explica superbé. Jo només us recomano que aneu a buscar-lo i que el disfruteu. I una altra cosa, sí, tema moda, que vaig pensar, són dos il·lustradors, una és influencer i il·lustradora, que és la Sarai Lluís Martín, que té, sí, que té un, no sé, trobo que té un rotllo molt guai.
Crec que va venir, no?, al Costa Brava.
Sí,
té un rotllo bastant guai. I després en Joel Minyana, que em sembla que fa de profe sobre el tema moda i també il·lustra i va a passarel·les. High level, nena.
Molt bé, il·lustradors de moda. Bueno, i una mica també vaig per aquí, perquè jo quan vaig començar a pensar també en això, què podia recomanar, vaig pensar en els meus primers referents. Quan jo també encara estava com amb... Si, no sabia si dedicar-me a la il·lustració de moda o què, quan estàvem fent el postgrau, jo tenia una... M'encantava una il·lustradora que es diu Stina Pearson.
Sí, jo també sé qui
la
és.
La coneixes,
és molt
oi?
Top, sí.
I bueno, m'encantava el tractament. Tu no sé si la coneixes, Clara? Doncs no. Jo crec que t'agradaria perquè fa unes coses amb l'aquarela, sí, no?, amb les tintes, amb els colors supervius, com els degradats, és superxulo. I, bueno, també jo en aquella època qui tenia de referents eren els que van ser profes meus al postgrau, que eren Conrad Roset i Humberto Martínez, i per gent així una mica a mi em va motivar a treballar la il·lustració. Després també hi ha una noia, que a veure si diré bé el cognom, perquè és complicat, que es diu Nina Chakrabarty, que és una il·lustradora que bueno, té un llibre que es diu My Wonderful World of Fashion i dibuixava complements així com a una tinta, un lettering superxulo. Té un estil molt característic i també la podeu buscar i veureu que és molt guai el que fa. Després, mira, jo em vaig animant, eh? Ara ja no estem parlant de productes culturals, però en relació una mica al tema, volia també com donar veu a una marca d'una il·lustradora que conec, que és la Sara Cavalleria, que la segueixo, i ella té una marca que es diu Empatia, que bueno, ella moltes vegades amb les seves il·lustracions parla dels drets dels animals, i Empatia és una marca que està fet això, com hem dit, amb sostenibilitat, de forma ètica, i a més, un percentatge del que guanya després va a un refugi d'animals. Llavors, és guai perquè saps que estàs contribuint com, d'alguna manera, en fer un món una mica millor. I també una il·lustradora que li tinc molt de carinyo perquè ens vam conèixer en alguns tallers que jo vaig fer d'il·lustració a Barcelona i a Girona, que ella és de Figueres i es diu Júlia Ferrer. Ella és una il·lustradora jove però que està petant-ho moltíssim, jo la segueixo a Instagram, i ella és il·lustradora d'estampats. I es diu, el seu Instagram és sansmithstudio. També podeu fer-li un cop d'ull.
Ah, jo no va dir, una altra de les marques que ens queden a propet i que també sóc molt addicta és Rita Row. Mireu-ho, i bueno, només era això que m'he recordat ara.
Sí.
I Clara, va, ara toca tu.
Bueno, dinos
coses,
sí.
A veure, us porto, a veure, alguna sèrie i pel·lícula molt comercial, però crec que està bé perquè al final, bueno, et fa viure com certes èpoques de la moda que bueno, poden fer gràcia. molt famoses, bueno, la sèrie per excel·lència, jo crec que tots coneixem, supercomercial, Sexo en Nueva York.
Sí, clar,
crec que al final
és referent.
Totalment, és referent total. Llavors, la Carrie Bradshaw, no?, en tots els seus looks, cada, bueno, sí, amb les seves quatre amigues, no?, que es recorren la ciutat. Però penso que també és una manera xula de conèixer segons quines marques, perquè al final ella, bueno, a marques de luxe totalment.
Sí, però gaudir visualment, no?
Totalment, d'uns estilismes, sí,
però, no sempre, bueno, jo sempre pensava, on va així? O sigui,
és autèntica, és brutal. És,
eren com coses com molt loques, no?
Sí, però al final...
Però a Nova York, tu no te la trobaries al carrer Major.
Ah!
Així, no?
Potser te la podries trobar en un Nova York, en un París, no?
Sí.
En un Londres, però jo crec que al final era com molt autèntica, no? I ha sigut un referent durant molts, sí, anys, i han hagut moltes parts de la sèrie, i bueno, inclús l'última, no?, que van fer la pel·lícula. I... Però llavors, bueno, Sexo en Nueva York crec que és una sèrie referent, molt comercial, però referent.
Ara han fet la versió de que ja són totes més adultes,
exacte,
no?
Exacte, sí. Llavors hi havia, bueno, Gossip Girl, que va, sí, ser que anys més tard, sí, però també, o sigui, al final estava...
L'estètica, però bueno, anaven tots d'uniforme.
Sí, però després hi havia tota la part de nit, o tota la... Saps que bueno, no només de nit, però de festes, o vivint com un... No? Una mica un Nova York també com diferent, però aquestes serien com més comercials. Llavors hi ha la sèrie de Mad Men, que està basada, sí, en una estètica més dels anys, bueno, va des dels anys 50 fins als anys 70, i jo no l'he vist mai completa perquè té aquestes 7 temporades, és llarguíssima.
Jo crec que em vaig quedar
a
la cinquena.
És molt llarga, però recordo que totes les temporades i els capítols que havia vist és increïble a nivell d'estilisme, però això, època 50 i 70, no?
És veritat, és xula.
Llavors, a nivell de pel·lícules, bueno, crec que El Diablo se viste de Prada, al final, una mica és una oda o una espècie com de
bueno, una caricatura, no?
Sí,
potser també.
Sí, una caricatura al món de la moda, no? Però al final hi han molts personatges així en el món de la moda. Llavors,
yeah,
és xula veure-la, però tant l'Anne Hathaway, no? Com, o sigui, els dos extrems. Llavors crec que és una peli interessant de veure per, bueno, pels dissenyadors, però ens fa gràcia, i a més doncs, els shootings, bueno, veure una mica també el que és el dia a dia doncs, una revista tan referent, no?
Clar.
Llavors, a nivell de pel·lis, doncs, hi ha la de Saint Laurent, la de Coco, no? Des de la Rebeldia fins a la Llegenda de Chanel. N'en tinc una pendent, que aquesta us l'he apuntat per si algú li interessa, però que és del 1994, que és de la Sophie Loren, que és Pret-a-Porter, i aquesta la tinc pendent perquè es va gravar durant una setmana de la moda de París. Llavors, aquesta la tinc molt pendent de veure i no l'he vist i me l'han recomanat molt. Però llavors, el documental que us recomano per excel·lència, que a mi em va robar
apuntem,
el cor...
Apuntem.
Perquè va ser quan estàvem fent el Costa Brava Fashion Weekend, un dels nostres patrocinadors era Múnich, i Múnich desenvolupa a Barcelona una setmana a l'any una sèrie de documentals de moda, perquè bueno, era patrocinador en aquell moment de 080 i tal. Llavors munten amb una experta en moda, la Charo Mora, a Barcelona, i munten una sèrie de setmanes, bueno, amb tots els documentals que ells creuen més interessants o més, bueno, més alternatius, hi ha una mica de tot. I a mi em va robar el cor en aquell moment, suposo per moment, en el que estàvem amb el Costa Brava, allò a tope, hipermotivats i tal, i vam anar a veure la meva companya Elena i jo, Dior and I, i no ho oblidarem mai. A més, ens vam quedar quasi sense lloc i ens va tocar a la primera fila i teníem la pantalla allò que ens estava...
Que semblava menjant, que estava dins, no?
Estava dins totalment.
És molt guai quan passa això, eh? Surs del cine com superinspirada.
Però a part de l'emoció de pell de gallina quasi tot el documental, vaig acabar quasi plorant, no? Perquè vaig veure... Era el Dior and I explica, doncs, quan Raph Simons, el dissenyador, va entrar a Dior, que just havia fet la sortida de Joan Galliano, no? Llavors va entrar ell i va agafar la Maison i una mica el que parlàvem, no?, de l'atelier, i explica una mica doncs, com va entrar allà dintre, va empapar-se i absorbir els arxius antics de Dior, va crear la col·lecció d'aquell 2000, si era 2015, doncs 2016, suposo que devia ser.
Rollo homenaje o què?
Bueno, increïble, a nivell d'estampació, com els artistes anaven a l'atelier, li presentaven les propostes, com ho muntava ell, no?, a l'equip, veies el petit atelier, l'equip que eren, bueno, increïble, no? I el dia a dia, tan quotidià o tan normal dintre d'un atelier i d'una maison de moda d'alta costura com pot ser Dior, i tot el procés de desenvolupament de la desfilada, que a mi una de les meves passions, a part de la moda, la marca i tal, són el tema de les desfilades. I veure tot el procés creatiu de com va fer la desfilada d'aquell any, no? de la seva arribada.
O sigui, el que més t'agrada és l'espectacle final? O...
Home, és com el moment no, potser més creatiu. No.
A mi m'agrada més, potser,
a mi
no?
Tema... m'agrada tot el procés creatiu i desenvolupar la col·lecció fins que la veig feta. Però sí que el tema de la desfilada, jo soc una persona com molt organitzativa i suposo que una desfilada requereix tanta organització que em trobo com a pez en l'aigua, no? Doncs és de participar i poder treballar amb els equips de producció i amb els equips de direcció d'art que tenen cada plataforma, doncs pots participar en el càsting, pots participar doncs en l'estètica, muntar els estilismes, muntar-ho tot, anar a veure l'espai, veure... Tot això m'encanta. Llavors, clar, el documental de Diorana, i a part de tota la part creativa de la col·lecció i de veure doncs, els fittings, el desenvolupament, el tema de la desfilada és brutal.
Que
llavors
guai.
Us el recomano moltíssim. No és un documental, allò molt comercial i
no, sí, però... és algo per friquis,
sí.
No, de la moda?
Que bé.
I crec que sí.
Ostres, avui han sortit moltíssimes recomanacions.
Clara,
eh?
Tinc una pregunta, no sí? sé si això ens hi cabrà amb el temps, però bueno... Quan eres més joveneta i pensaves en tota la carrera, quin era el teu objectiu? Arribar, per exemple, a un atelier com això que estaves explicant? Saps que, no sé, com a il·lustradora segurament sí. totes hem tingut un objectiu, no? Però, bueno, jo sempre...
També
pensat...
pot anar canviant, amb el temps,
sí,
crec.
Sí, però sempre he tingut ideals, no?, d'arribar com al sostre i xocar i tornar a baixar, no? Però, o creus que ja cadascú va madurant, no?, i va baixant els objectius o...
O no,
idea...
o es va
sí. No, però no ho idealitzes tant, no?
No.
Però sí que és veritat que... No sé, això, quan veus aquests comentaris penses, hòstia, donaria el que fos per estar allà o no?
Home,
o no, ja no.
Sí, m'encantaria. A dia d'avui jo no he estat mai a un desfile de Dior o de Chanel, m'encantaria, evidentment, perquè crec que ha de ser una vivència brutal, no?, com a creativa o com a dissenyadora.
Toquem portes si algú ens escolta i pot donar-li una entrada
els seguidors de Braves Podcast,
sí,
segur
que ens truquin
estan...
a les 3, nos vamos de viaje a París.
Exacte,
no passa nada,
si algú té un contacte de Dior ja ens està bé, Dior, Chanel.
O entrar en una casa d'aquestes, no? A veure un taller, no sé, a mi mola més
sí,
la part aquesta.
Sí, un atelier, totalment, a veure com
desenvolupar. No es pot fer, guai. Això?
No ho sé, no ho he preguntat mai, però...
Bueno, si algú en sap...
Ho deixem en l'aire,
sí,
eh?
Si algú en
si
sap...
Informació...
Perdoneu, que m'estic llenyo de tema.
Bueno, ara ja sí, ens sí. acomiadem. Esperem que passeu un bon mes d'agost. Ens tornem a trobar el dia 1 de setembre amb un nou episodi. Una abraçada, recordem, a les autònomes, a les que no tenen vacances. I recordeu, sobretot, de participar a l'enquesta de Braves Podcast.
Sí.
Moltes gràcies a Ràdio Palamós, a la nostra veu, la Sònia Castell, i, evidentment, a la Clara Esteve, moltíssimes
sí,
gràcies.
Sí, que ens ha vingut a obrir un nou meló,
gràcies
ens ha encantat.
Per
molt bé. Bueno, fins aviat.
Adéu.